Tennessee just sounds perfect. Whether that's live music, the crack of a campfire, or kids laughing on an adventure. To start planning your trip, visit tnvacation.com. That's tnvacation.com. Tennessee sounds perfect.
Tres minuts, arribarem a tres quarts de sis de la tarda. Saludem el biòleg i periodista científic Dani Arbós. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, noi.
Un aplaudiment, no? Què tal, com estàs?
Bé, 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 aquí, veient.
Doncs ara t'acabaré d'animar la tarda perquè el president, el secretari general, no president, secretari general de les Nacions Unides ha dit que el món ha de reduir dràsticament les seves emissions de CO2 abans del 2025, si no evita l'escalfament del planeta, doncs ja serà irreversible aquest escalfament i doncs viurem una catàstrofe climàtica.
I ja t'ho diu l'Escolau, que n'agafis el cotxe.
Per tant, deixa'm estar, vull dir, ara si vol, deixa estar una estona l'Escolau en pau. Per tant, entre la pandèmia, la guerra que estem vivint aquí a Europa i aquest posicionament de Nacions Unides, doncs pisca l'optimisme.
Temps convulsos.
Sí, no cal ni que vingui el professor Niño Becerra,
no cal,
ni el professor Turiel, vull dir,
brutal.
Realment visca l'optimista.
Brutal.
Visca l'optimisme, volia dir.
Bé, hem viscut uns anys o unes dècades, molta gent, doncs, d'una tranquil·litat, d'una pau, d'una, no?, fins
i tot. Tirar de veta, tirar de veta, digueu.
Tirar de veta.
Bueno, d'una tranquil·litat.
No, molta gent,
moment,
certa gent.
El 2008... vam entrar amb la crisi, ja vam entrar amb la crisi econòmica i des de llavors anem de sorpresa.
Sí, sí, però aquí hi ha hagut unes dècades que es podien fer moltes coses, que tot era molta eufòria, que podies viatjar per 25 euros, comprar un bitllet d'avió a l'altra punta i això, doncs, no és...
Tira de vetre, eh?
No
tothom
és sostenible.
Tothom ha volgut tirar de vetre.
Per sobre de les possibilitats, no s'ha dit vegades això,
sí,
que hem viscut.
Sí.
No tothom, però hi ha hagut gent que ha viscut per sobre de les possibilitats.
Tothom,
no,
tothom, tothom. Perquè no, per, tothom, 20, no. Per 25 euros vuele a la quinta forca.
Molt culpar a la gent així, de forma generalitzada.
Perquè tu ho vas fer, no?
Jo crec que els que culpeu sou els que no ho heu fet. Els que no ho heu pogut fer.
Jo a casa meva, amb prou feines, arribava al final de mes.
Aprofitar una oferta, si tens la possibilitat d'aprofitar-la.
Hombre.
De
a contaminar.
I què hi has d'anar a fer? Amb el bé que s'està aquí.
Per 25 euros, doncs, perdoni, però jo trobo que...
25 euros...
Bueno, Dani, endavant.
Bé, el cert és que el canvi climàtic és una realitat i, per tant, estem en un cotxe en marxa a molta velocitat, veiem un mur i, com abans frenem, doncs la patacada serà menor, però la patacada hi serà, ja estem veient les conseqüències del canvi climàtic.
I ja ho estem veient, que fot un fred que no es pot aguantar. Aquest és el canvi climàtic, anem a la glaciació.
Sempre hi ha... Aquest argument el va fer Trump, Donald Trump, als Estats Units, quan va haver una onada de fred.
Home. Fa un dia de fred i surten els quatre, també algun alcalde d'algun poble d'aquests del Pirineu que volen l'esquí o que viuen de l'esquí, que diuen, mira, on està el canvi climàtic?
Entens el canvi climàtic? Me l'ensenyes? Va, que anirem a passejar. Si s'han nevat, que ahir sabe jo, s'han colgat del Vallès i nevava.
Sí. No,
s'han colgat,
I nevada la C, que van quedar els cotxes atrapats. La
C, ja, Virga, sí.
Sí, però és que el canvi climàtic ja contempla això. El canvi climàtic diu una tendència.
El canvi climàtic diuen que farà calor, que serà sec, no para a ploure, i que fos un fred.
I pujarà no para a ploure, no, que hem estat, no sé, 3 mesos o 4 o 5 o 6, que no plovia, i sort que va venir aquí Lluís Noach, que una vegada més va fer allò...
El ritual.
El ritual, i va... Que allò que fa ell, que quan ve... sempre
líquid amniòtic del planeta.
Exacte. Després d'un mes... arriben els seus...
I l'Abel Caral va anar a Montserrat.
I l'Abel Caral va anar...
I al cap d'un mes també va ploure.
Jo crec més en l'efecte del Caral que no amb el Josep Lluís Nac. Però tot ajuda.
Ah, sí.
Bueno, per tant, una nova alerta que surt del secretari general de les Nacions Unides.
Són de la llarga.
És el que fa dècades que diuen els científics, com amb la pandèmia no fem gaire cas, no seguim...
Per cert, parlant de la pandèmia, acabo de veure, ho dic perquè aquí, com que anem tirant pel dret, i ja la pandèmia ja forma part del passat, acabo de veure fa poca estona que hi ha rècord de contagis de Covid a Gran Bretanya. Rècord de Covid a Gran Bretanya.
Bé.
Ho dic perquè... Primer, ara fa res. La setmana passada parlàvem que allò eren els xinos, que si els xinos no s'havien vacunat bé, que si havien portat una estratègia equivocada, que si els xinos, que si no saben res els xinos. Bueno, ara ja tenim. Allò, una vegada, una altra vegada la història es repeteix. Una altra vegada. Ara ja tenim la magnitud de contagis a la Gran Bretanya.
I ara vindrà aquí.
Ja s'especula que si hi haurà molts turistes britànics que no podran venir a les per Setmana Santa perquè estaran malalts.
Bé, Regne Unit va ser dels primers també en treure moltes de les restriccions com aquí, per tant, ja es preveia aquest augment de contagis. Aquí hem de veure què passa, hem de recordar que ara, com que tenim moltíssima gent vacunada, un augment de contagis ja no és com abans, ja no es té per què traduir en un augment de casos greus i de morts, però hem d'estar alerta, certament, tenim tants problemes, com deies,
que volem
oblidar la pandèmia, però la pandèmia no ha marxat, La pandèmia no ha marxat.
I ara hi ha gripa. Es veu que diuen que hi ha grip.
Hi ha molta gent en passa de grip,
Hi ha grip, efectivament, i hi ha pandèmia, i hi ha tota la resta de malalties que hi segueixen sent perquè...
I càncer, també.
A tope.
Més
que mai.
Tuberculosi alguns.
Sí, també n'hi ha, tornat.
Bueno, potser ajudarà a trobar solucions. Una de les notícies que trobo que ha passat una mica desapercebuda als mitjans, i és que s'ha aconseguit la primera seqüència completa del genoma humà. Què vol dir això? Què suposa això, Dani?
Doncs mira, això, molta gent dirà, però això no s'havia fet, ja no s'havia presentat. El 2001 es va presentar un primer esborrany que va ser molt notícia, que va ser el primer esborrany de tota la seqüència del genoma d'un individu, d'una persona. L'únic que no era ben bé complet, perquè hem de recordar que el genoma complet d'un ésser humà doncs, té unes 3.000 milions de lletres.
Exacte.
Llavors sí que fa uns 20 anys, amb les tècniques, es va aconseguir un dibuix molt aproximat, un esborrany. El que diuen els científics és com... Era com un puzzle, imagineu-vos un puzzle de milions i milions de peces, i ens en faltava posar algunes, però el gran dibuix ja el teníem, no? I potser el que faltava eren les peces més difícils, que és allò, per exemple, un cel, que tot és blau, que no hi ha ni un sol núvol, que totes les peces són iguals.
No t'hi vulguis trobar amb aquests puzzles.
I que és molt difícil de trobar, d'encaixar quina és la peça. Bé, doncs en aquests 20 anys s'ha anat completant, s'ha anat, i sobretot amb les millores tècniques que hi ha hagut, doncs, de la tecnologia, de la seqüenciació del genoma, s'ha pogut millorar molt i omplir aquests buits que hi havia. I ara s'ha fet un pas més, que es va publicar un consorci...
Ara faran una dolla d'home.
No, això no té res a veure amb clonar, vostè. Miri que l'he entès, faran una dolla d'home, entès que està parlant
una
de l'ovella.
Una dolla d'home?
Que està parlant de l'ovella d'oli, que no té absolutament res a veure amb
però
això.
No la van fer d'això?
No, sí, la van clonar, però no té res a veure amb la seqüenciació del genoma.
Però la van fer d'això?
Però per començar estem parlant de la seqüenciació del genoma humà, i d'oli era una ovella. O sigui,
però abans ho van fer amb un bé, i ara ho faran amb una persona.
Sí, home, i van fer moltes coses, però no té res a veure amb això.
Ara, per exemple, imaginem el cas.
Sí, no, és que no m'ha arribat encara, perquè estem explicant què és el que s'ha aconseguit amb aquesta primera seqüència completa. I a partir d'aquí, la següent pregunta que vostè ja s'està avançant és què podem fer amb aquesta...
Un altre dolli,
segur que no. Això servirà, d'una banda, per conèixer millor el genoma. Per exemple, abans també es pensava que aquesta informació que encara no s'havia seqüenciat, que era el que deien ADN escombraries, ADN brossa, o sigui que no tenia cap funció, no tenia cap significat, no era important, no era rellevant. Però els darrers anys ja s'ha vist que sí que té informació que pot ser rellevant, per exemple, per certes malalties. Hi ha malalties genètiques, d'origen genètic, que es veu que la persona té una malaltia, però no se sap el per què. No s'ha trobat cap gen defectuós. I ara diuen, doncs potser estan aquestes seqüències que estaven amagades, que no s'havien acabat de desxifrar. I per tant, per exemple, de tot el... No, com us deia, el genoma complet d'un humà té 3.000 milions de lletres. Imagina't. Doncs ara...
Més difícil que el paraulògic.
Home, sí. Molt més.
Més difícil.
Ara
que hi ha aquesta falera amb el paraulògic. Més difícil el paraulògic.
Doncs ara han aconseguit col·locar 200 milions d'aquestes lletres. Bé, doncs en aquesta col·locació això pot ajudar a entendre això perquè unes persones tenen una malaltia i uns altres no.
Això és el que anava a preguntar-te. De què ens servirà tota aquesta informació del genoma?
Doncs sobretot en tema de malalties minoritàries, malalties d'origen genètic, malalties que no se'n sap l'origen, a partir d'ara, mirant aquestes seqüències, que fins ara no s'havien mirat perquè no es coneixien, perquè no estaven descrites, doncs es podrà veure si, per exemple, unes persones que tenen una malaltia rara, doncs és que tenen alguna alteració en aquests gens que fins ara, en aquest material genètic que fins ara no s'havia pogut observar, no?
Una lletra mal posada.
Per exemple, unes lletres mal posades que això provoquin, doncs, que una proteïna no estigui ben feta, no? Imaginem que és com una fàbrica, com una cadena de muntatge, doncs que la peça que surt és defectuosa. Doncs ara podrem veure si la peça... Sí, dime, Vane.
Dani, una pregunta. ¿Y no es casualidad que ahora haya salido todo esto después de la pandemia y después de que nos han vendido las tres vacunas?
No, 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 perquè no té res a veure, tornem-hi.
No, sí, claro. ¿Tú qué vas a decir? Claro, hemos sido los conejillos de India y ahora ya han conseguido secuenciar absolutamente todo el ADN y ahora ya tienen lo que querían, que es controlarnos por dentro y por fuera. Ya sí, está. Sí, sí, sí,
això amb el mòbil, Bani, que tens a la mà, ja et tenen controlat els senyors de Google i els senyors que tenen... Ja et saben on ets, amb qui ets i què fas i què deixes de fer. No els hi cal mirar la seqüència del teu genoma, perquè a part el teu concret no l'han mirat. Perquè això han agafat unes cèl·lules que tenien un laboratori...
De qui?
Pues en aquest cas era una línia d'un embrió que no havia tirat endavant per una malaltia, i ara un dels reptes que tenen és que això és d'una persona...
Li és important, a vostè, d'aquí.
Bueno, esto per saber de quina...
No hi ha dues persones iguals, eh?
Exacte, doncs com que no hi ha dues persones iguals, ara el que volen fer és repetir això amb diverses persones de diversos països per veure les diferències, perquè també explicaria...
A veure, perdona un moment, Dani. A veure, a vostè, jo li demano la seva opinió.
No, però jo doncs tinc el dret, com a emissora pública...
No, és que no és una emissora pública.
I una molt a menys que abans posava berenar. No hi ha necessitats pel públic. No hi ha berenar.
No, és que el que vol fer el favor de dir-li que calli, aquest senyor que porta vostè?
Escolta, els premis aquests dels drats espero que hi hagi halal.
Silencio! No?
Només porta que morts vivents, vostè.
Bueno, però hi haurà halal o no avui, allà, els premis?
No ho sé.
No he dinat, expressament.
Si ha acabat o no, jo què sé. Va. Per tant, pas important per la ciència.
Pas important, que no serà l'últim, perquè queda molta feina per fer això, seqüenciar diversos genomes de diverses persones per entendre això. Primer, per què som diferents, què ens fa diferents, què ens fa iguals,
sí,
per
què unes persones són... A mi i a tu, i a veure què hi ha de diferent.
Sí, no crec que l'agafin a vostè, precisament, però...
Per què no?
Potser el venen a buscar, bueno, com a espècimen únic.
Però què he de fer? Què he d'orinar en un puesto?
Va, anem amb una altra notícia que l'hem conegut aquesta tarda. Si heu estat embarassades,
no.
O esteu...
No.
No, vostès...
Varias veces.
Bueno... Bueno, no entrarem quins detalls. Bueno... Vosaltres no teniu un fill?
Bueno, pero yo lo tengo con mi ex.
Ah, exacte.
La Berca, la niña se llama Berca, sí, pero es con mi ex.
Exacte. No. Bé, haureu experimentat allò que se'n diu el desig sobtat incontrolable de menjar un aliment. Allò que se'n diu el... Allò que se'n deia...
L'antojo.
L'antojo. En català no es diu antojo,
desig,
sinó que no, es diu...
Antull. No, és un antull en català.
Antull, sí. Molt bé.
Fa servir aquesta paraula.
Doncs bé, just fa uns minuts, la revista Nature Metabolism ha donat a conèixer un estudi encapçalat per investigadors de Lidibabs, que no sé si us sona, que varen fer una campanya per Lidibabs.
No, carinyo.
Sí, aquí vàrem fer una campanya en favor de l'Edipaps amb la investigació de la Covid. Tindries que acordar-te,
sí,
Bani.
Sí.
Aquí al versió RACU. Que estava embargada fins ara i que identifica els mecanismes neuronals responsables d'aquests antulls, com diu la Montse Llosà, los antojos durant l'embaràs.
Sí, de fet, tothom pot tenir aquests antulls. És això que dius, necessito menjar-me...
No cal estar embarassat.
No, allò...
Per tant, entenc, senyor Virgili, que potser és el diàmetre de la seva panxa.
Què passa?
Amb la ratafia o gent que té... Necessito menjar un croissant de xocolata, uns xurros, doncs això és un antull. Ara sí que és cert que durant l'embaràs, això és una cosa coneguda, doncs les dones embarassades els hi passa més sovint. Llavors, aquests investigadors catalans s'han preguntat i per què els hi passa i hi ha algun mecanisme. I ho han fet, és un estudi que han fet en ratolins, en concret, doncs en femelles de ratolí embarassades, i han vist que també tenen aquests antulls, això ja ho sabien, també tenen aquests antulls, també tenen aquest desig irrefrenable.
I què li diuen al ratolí mascle?
No, perquè amb els...
Perquè els antulls sempre és...
Sí, maduixos.
Quiero fresas.
Brownie.
Fresas con nata. Sí. Això és el que hem vist a la tele.
A les pel·lis,
els antulls, sí. Suposo que deuen ser una altra cosa.
És un clàssic així de les pel·lícules.
Què seria per tu, Montse, un antull? Tu que vas estar embarassada.
Jo el que recordo que vaig tenir van ser escopinyes.
Ah? Escopinyes.
Que curiós.
Quines coses, eh?
Sí, mira, sí. La que no para de menjar escopinyes, que li va recomanar el metge, va ser la Laura Borràs.
Sí. Perquè porta el ferro.
Succiona escopinyes a tota hora.
Mira.
Bé, doncs...
Bueno, és que ho va explicar ella un dia al fax.
Sí, ho va explicar.
Que
estava baixada de ferro i que es pren
escopinyes. Estava baixada de ferro i tot el dia
menja escopinyes. Pel ferro,
que no hi havia. I ella, quan la convides, et porta una llauna d'escopinyes per compartir.
Ja la porta ella.
Sí, bueno, no sé si amb el bastó li porta, però...
Depèn, si són d'aquelles tan petites...
Sí, semblen les que mocs. Semblen mocs, no.
No.
Les grosses. Ahir me'n vaig menjar unes. que ja tinc la marca, que
ja tens la presa,
de marca a bon preu.
Sí.
Ah, sí, catalanes.
Són bones, són bones.
Collonudes. Oh,
oh, oh. Són bones.
Fantàstiques. Sí, sí. I ni un tros de sorra. Jo sóc fan d'aquestes escopinyes.
Sí, sí. Si són catalanes.
Bueno, no sé d'on són, però estan...
Catalanes, bon preu és català.
Sí, i, bueno, sí, però no sé d'on l'agafen les
escopinyes. I posen allí escopinyes, ho posen escrit en català.
Bueno, bueno, això ja no ho sé, però... Bueno, digues, perdona.
No, doncs, si teniu en tots...
Però, Arbós, és veritat, això, perdona, que el cos et demana el que porta aquell aliment?
Exacte, et demana, bé, el cos et demana aliments greixosos i amb moltes calories per poder alimentar perquè creixi l'embrió. Clar, penseu que el nostre cos està dissenyat per quan passàvem escassetat d'aliments i, per tant, doncs, aquests entulls estan pensats per quan no hi havia tants aliments, doncs, que la dona embarassada acumulés el màxim d'energia possible, doncs, per alimentar l'embrió que estava creixent. Però... Clar, això s'ha convertit en un problema en la nostra societat, on tenim tota aquesta sobreabundància d'aliments calòrics, perquè el que hem vist aquests investigadors és que és una cosa que hi ha un reordenament dels circuits neuronals que regulen la ingesta d'aliments. O sigui, que és una cosa que el cervell canvia, el cervell de les... Ells ho han fet, com dèiem, en famílies de ratolins, però diuen que aquest mecanisme és molt semblant en els humans i, per tant, que hi ha un canvi en el cervell de les dones embarassades que afavoreix que mengin productes, doncs això, no?, més dolços, més calòrics, més saborosos. I el que també hem vist és que, clar, quan és en excés, quan aquests entulls no són allò momentanis, sinó que són...
Arrojan.
No, arrojan.
El que passa és que el meu fill, ja us ho explicaré jo, i surten amb taques marrons.
No surten. No.
Sí que surten, sí, és veritat.
Taques marrons, és veritat. Com una berruga grossa.
Tota la cara, tota la pell tacada.
Sí, això és un desig de la mare.
Sí, que no s'ha fet.
La ciència no ho ha demostrat en cap cas.
I tant.
Ara, sí que s'ha vist...
I surt en qualsevol racó, eh?
Però això vostès han llegit algun estudi? Home, i tant,
això és un desig de la mare.
Sí, això ho expliquen moltes dones.
Bueno, no.
Això és un desig de...
Em permeten aquesta conversa de vostès dos, que no va enlloc? Podem escoltar qui en sap?
Un desig.
Bé, doncs, el que sí que hem vist és que en els casos que hi ha molts i molts i molts entulls molt seguits durant molt de temps, això acaba tenint conseqüències, doncs, per la salut de la mare i també del nadó, eh? Per tant, que s'han de controlar, que no hi ha cap problema en
satisfer els entulls. El nadó pot néixer amb cara de maduixa.
O d'escopinya.
O d'escopinya. Però que, bueno, que si hi ha algun entull de tant en tant, no passa res a satisfer-lo, però ser conscients que l'accés, doncs, que no és bo, perquè hem trobat que els fills d'aquests ratolins, sobretot de les ratolines que tenien... que satisfeien excessivament els entulls, doncs clar, sí que tenien, doncs, problemes de metabolisme, i per tant, bueno, que s'ha de controlar. Però cap problema menjar de tant en tant algun producte dolç i calòric, i que les noies que estiguin embarassades que sàpiguen que és una cosa...
La ratolina que deia, hoy quiero camembert.
No, perquè això els hi posen menjar i llavors veuen si mengen més de que... S'ha fet gràcia, vos? Una cosa que fa molta gràcia és que...
Hoy que serio, hoy que flor, hoy cuatro quesos.
Es fa molta gràcia a vostè mateix.
La ratolina...
Una raclet.
Hi havia una que li dèiem la ratolina anys enrere. És morta, ja, em sembla.
Bueno, abans d'acabar, avui el Dani ens volia parlar de que els crits racistes perjudiquen el rendiment dels futbolistes. Però, deixant de banda si són racistes o no, aquí Gerard Piqué explicava la setmana passada que amb ell... els crits, que els improperis, fins i tot els insults, sí. A ell li agrada.
Estar calentando y mirar a la gente y ves esas caras de desfigurados que te quieren y le ríes y aún se jode más.
O sea, le ríes, ¿no?
Es un placer, no hay nada comparable en el mundo. Es que te diría que ni el sexo. O sea,
prefieres un par de horas con los pericos que follar.
Yo creo que sí. Es que es un placer, es una adrenalina, es una...
¿Es el equipo que más disfrutas jodiendo?
Sí, sí.
Con más que el Madrid.
Con diferencia.
Bueno, doncs... amb ell el posa que el cridin, l'insultin, li diguin, no sé... tipus de filia, que potser trucar al doctor
Bolinches.
Bé, potser és una excepció, però sí que han fet un estudi, s'han fet ressò Nació Digital, un estudi d'Itàlia que és molt curiós.
El doctor Bolinches sempre tenia coses amb el pompis.
No deia cul, deia pompis.
Deia pompis.
Això ho deia la meva àvia, en Pau Descansi, també. Quan li posaven injeccions al meu avi.
Fem pam-pam al pompis.
Si li posaran la injecció al pompis.
Sí.
Bueno, digues, perdona...
Bé, doncs aquí no van mirar el Pompi, sinó que van mirar el rendiment dels futbolistes de la Lliga Italiana de la temporada 2019-2020. Què va passar aquesta temporada? Doncs, com tots sabeu, la Covid. Per tant, la primera meitat de la temporada es va jugar doncs, amb total normalitat, amb els estadis oberts. En canvi, el final de la temporada, doncs, com aquí, es va jugar amb estadis tancats. I llavors van comparar, mitjançant un algoritme, que puntua doncs, als jugadors, doncs, les passades que fan, les assistències, els driblatges, els gols, doncs, li donen una puntuació, no? la seva actuació. I llavors van comparar si hi havia algun canvi en el rendiment dels futbolistes segons el seu país d'origen. I van veure, només van trobar canvis en els futbolistes que venien d'Àfrica. I van veure que quan jugaven amb els estadis tancats, el seu rendiment era molt superior que no quan jugaven amb els estadis oberts. I això passava en menor mesura en els futbolistes que eren negres, però que havien nascut a Europa. I el que diuen els investigadors és que els futbolistes que havien vingut d'Àfrica els afectaven molt els insults racistes, els que ja havien nascut aquí els afectaven, però no tant perquè estaven més acostumats a patir, per desgràcia, tota la seva vida aquests